Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio. Ràdio Vilafranca. La vostra La filosofia ens enganxa, ens apassiona i per això cada 15 dies feinegem una estoneta amb la filosofia de la mà d'un bon professor, d'un bon mentor com és el Pere Martí. Bon dia, ben tornat.
Molt bon dia.
Avui el Pere llança una pregunta d'aquelles actuals, perquè estem en ple debat, però amb majúscules i que difícilment tindrà una resposta fàcil, intueixo.
Doncs, evidentment, aquestes preguntes no tenen mai... No una resposta fàcil, una resposta unívoca. És sempre aproximar-nos i veure quines són les diferents maneres com s'ha entès al llarg del temps i després mirar cap a nosaltres mateixos i veure que tampoc ho tenim gaire clar. Però,
quina és la pregunta, Pere?
Sí, però si em permets, abans d'entrar en el tema... Voldria aprofitar per fer-me una petita autorreferència, perquè no sé si darrerament has sentit alguna notícia, una crònica una mica extensa sobre Ucraïna.
Alguna, sí.
Però molt, molt, molt de passada, no?
Clar, si Gaza ha acaparat el protagonisme
si
i Ucraïna punxat.
Si ens refiessin dos mitjans, pensaríem que la guerra s'ha acabat. I recordo que fa un temps vam tractar un tema que és el de l'actualitat, la noció d'actualitat. Quan dèiem que només és notícia allò que és recent, immediat, i que la resta, doncs, no existeix. Quan va esclatar la guerra a Ucraïna, desplegament de mitjans, enviats especials, programes en directe... reportatges en profunditat, seguiment diari com una agenda del dia... Tot això et sona actualment? Sí. Però en un altre escenari. Resulta que tot això s'ha desplaçat a un altre centre d'interès, que és Israel, Gaza, Palestina. Exactament el mateix. Han deixat de matar-se, Ucraïna? No. Han deixat d'haver-hi crims contra la humanitat que mereixin l'atenció de la resta de la humanitat? Tampoc. És un conflicte que no condiciona la política mundial? Lamentablement, no. És més, fa poc... L'única notícia que hi havia sobre el tema és que ha sortit el senyor Putin dient que vol acabar la guerra, demanant que s'acabi la guerra. Això en aquell moment hauria estat portada a tots els diaris, telenotícies. Ara és un petit suelto, no? Allò, notícia d'aquestes, un breu.
És
la tirania de la novetat, la tirania de l'actualitat que vam comentar en aquell moment, a la qual s'hi afegeix, també ho vam comentar, el control extraordinari que tenen les grans agències internacionals d'informació. És a dir que, sí, estem informats, però estem realment informats o condicionats? És a dir, ens informem o allò que interessa a algú és el que ens arriba a través dels mitjans? Podem fer alguna cosa per evitar... estar sotmesos a la dictadura de la novetat, de l'actualitat.
És molt difícil escapar-ne.
És molt difícil i simplement volia apuntar això, potser en un altre proper programa.
Estirem el fil?
Ho estirem perquè he fet servir aquest exemple per mostrar realment fins on pot arribar aquesta tirania, no? Com pot un fenomen que ha ocupat la nostra atenció, els nostres sentiments...
Desapareix del mapa.
Desapareix. Però el fenomen està allà, els fets són els mateixos. Però
ja no hi ha el focus.
I ha desaparegut. Però bé, anem al tema que comentàvem des d'un bon començament.
La pregunta, quina pregunta llences?
Com deies tu, és un tema d'actualitat, però que a la vegada és estrictament, eminentment filosòfic. És impossible que no s'hi barregin interessos econòmics, periodisme sensacionalista, un ús poc, diguem-ne... poc rigorós de les nocions que s'hi fan servir, el qual ens pot fer ballar el cap, però És evident que hi ha un efecte entre nosaltres d'aquest progrés constant que en alguns extrems fins i tot arriba a ser esfereïdor d'això que anomenem intel·ligència artificial. Comencem pel començament i és que tampoc sabem molt bé què vol dir això d'intel·ligència, eh? I també hi vam dedicar un programa, però ara no ens entretindrem perquè si no podríem avançar. Però crec que en aquest sentit podem arribar a una certa convenció. La interpretació general, la que la majoria de la població doncs, acceptarien sobre la intel·ligència artificial, el que voldria dir, o més aviat a tema, o més aviat a sospitar, que estem arribant a construir unes màquines que ja poden reproduir les característiques humanes. I davant d'això, evidentment, és lícit preguntar-nos, doncs, què és el que ens fa ser humans.
Què ens diferencia, no?, de la intel·ligència artificial.
Exacte. Hi ha una diferència inequívoca entre aquestes màquines i nosaltres? O, dit d'una altra manera, hi ha alguna qualitat nostra que aquestes màquines no puguin reproduir? I fins que dic màquines, perquè es té tendència a dir, oh, és una cosa... No, són màquines. Són màquines. Evidentment, aquesta, com dèiem al començament, no és una tasca menor i hem de ser conscients de que estem en un espai de divulgació i que estem en un temps limitat. Per tant, és un repte afrontar-ho, però, com tu saps, davant dels reptes...
Ens creixem, ens agraden.
El millor que podem fer és afrontar-los. Per tant, comencem pel començament. Què és el que ens ha posat en alerta, no? Què és el que ha provocat aquesta reacció d'alarma, fins i tot defensiva, d'autodefensa, no? Perquè de cop hi ha hagut com una acceleració de tot plegat. El tema de la intel·ligència artificial ja estava damunt la taula, però amb l'aparició dels ChatGPT, que això és un nom una mica curiós, però que en definitiva chat és una conversa, ja ho sabem, i la GPT vol dir Generative Pre-Trained Transformed. D'aquí el que ens importa és el generatiu, és a dir, capacitat de generar. Amb l'aparició del ChatGPT, doncs resulta que algunes activitats que semblaven reservades estrictament als humans, ara les poden fer les màquines. Recordem, fem una mica d'història. Al començament les màquines eren una sèrie de... d'eines que servien per fer tasques mecàniques, automàtiques, repetitives. Podien fer allò per lo que estaven dissenyades i res més. Aquí tenim, per exemple, un exemple històric que ens pot ajudar, que és la versió que en va fer el còmic Charles Chaplin en la pel·lícula Temps moderns, no? Quan es referia doncs, a les cadenes de muntatge i com el treballador de la cadena de muntatge feia unes tasques purament repetitives, igual que si fos una màquina, no? Allò servia per criticar aquell tipus de treball que era embrutidor perquè era igualment com les màquines, repetitiu i sense esperit. Ara bé, en les màquines, a poc s'hi van anar introduint elements d'aprenentatge i de presa de decisions. I per saber què vol dir això de la presa de decisions en una màquina, tenim un exemple molt senzill, que és el del termòstat. Un termòstat és un mecanisme que regula la temperatura, per exemple, la temperatura de la nostra calefacció. És un dispositiu molt simple que podem considerar però precedent de les conductes intel·ligents, en tant que és capaç de prendre una decisió, que és connectar o desconnectar. El termòstat requereix una programació i la noció de programació també és molt interessant i potser algun dia li haurem de dedicar un programa.
Ah, sí? No ho hagués dit mai.
Hi ha una certa redundància, programació-programa, sí, que és sí. Una... Segurament una redundància que no hi havíem caigut mai. Per què en diem un programa, no? Perquè és tot un seguit de mesures i protocols encaminats a predir un futur. Perquè quan tu fas un programa no ho fas així a la babalà, sinó que tens un guió que prediu què és el que passarà. Però bé, el termòstat doncs, requereix una programació que és molt simple. Hi ha d'haver algun tipus de mecanisme que reculli informació de l'exterior, en aquest cas sobre la temperatura. I hi ha mecanismes molt senzills per fer això, que són els termòmetres. Amb un termòmetre connectat a un circuit elèctric que quan arriba a una temperatura, pum, connecta el circuit o el desconnecta. Però no és això, en essència, el que fem els humans, recollir informació de l'exterior, processar-la i prendre una decisió. en el cas del termòstat sembla molt lluny, però a mesura que la tècnica de la programació s'ha anat desenvolupant, això que en diem la informàtica, tot això s'accelera i es torna molt més complex i augmenta de forma exponencial la capacitat de recollir informació de l'exterior, processar-la i, a partir d'aquí, prendre decisions. Fins que arribem, ara, al ChatGPT-4. És a dir, la intel·ligència artificial, i comprovem esglaiats que la màquina no es limita a reproduir conductes repetitives o preprogramades, sinó que és capaç de contestar raonadament a preguntes. Però no només això, sinó escriure textos, escriure poesia, guanyar concursos de fotografia i fins i tot fer obres pictòriques. Home, estem arribant a una noció clau. És capaç de reproduir aquesta màquina conductes que fins ara pensàvem exclusives i úniques de la humanitat. Entre elles, potser la més destacable és la capacitat de crear. La creativitat. No reproduir, sinó inventar. Fer aparèixer allò nou, allò que abans no existia i que nosaltres, els humans, atribuíem a la nostra inspiració. I ara podem mirar cap a una altra banda. La intel·ligència artificial, no sabem si té realment la qualitat intrínseca de la creativitat, però el que no ofereix cap dubte és que és capaç de reproduir i produir conductes que fins ara els humans associàvem exclusivament a la creativitat. Davant d'això, doncs, què ens queda? Quina actitud hem pres? D'una banda, hi ha hagut alguns que han buscat algun camí de fugida, no? Davant del vertigem que s'obria davant seu, un abisme que semblava que ens havia d'engolir, han, com si diguéssim, s'han tancat en la seva closca, dit, no, però les màquines mai podran tenir ni sentiments ni consciència, i altres encara anant més enllà, mai podran tenir una naturalesa espiritual. Bé, mirem si per aquí podem arribar a alguna cosa consistent, i fem-ho ordenadament. Comencem pels sentiments. Les màquines no podran tenir mai sentiments. Bé, això és una afirmació del futur. Per tant, és una afirmació una mica agosarada, perquè el futur no el coneixem. És una afirmació que no podem estar certs, i l'altre dia, el programa anterior, parlàvem de les certeses, no? Si nosaltres haguéssim parlat no amb els antics grecs, sinó amb els ciutadans de meitats del segle XX, i els haguéssim dit que hi hauria màquines, que escriurien poesia i pintarien quadres, també haurien dit, sí, home, què dius?
Impossible.
T'ha sonat. Per tant, les afirmacions tan arriscades jo prefereixo no fer-les. Però hi ha una altra qüestió que potser és més rellevant, i és que quan ens referim als sentiments, a l'afectivitat, al caràcter emocional de l'ésser humà, de fet, ens estem referint a allò que ens connecta més amb l'animalitat. Ja que això és el que compartim amb els animals, especialment amb els mamífers superiors amb els quals estem emparentats directament. I això ho veiem cada dia amb els nostres animals de companyia, que no sé per què en diem mascotes. Un dia també algú m'hauria d'explicar una mascota, però bueno, uns animals de companyia que ens ofereixen tot una panòplia de sentiments, emocions i fins i tot traumes específicament humans. De fet, en l'antiguitat, o des de l'antiguitat, quan s'ha buscat escatir allò que és específicament humà, allò que ens diferencia dels animals, els sentiments, la part emocional, sempre s'ha deixat de banda i s'ha posat l'èmfasi en allò que és la nostra naturalesa intel·lectual, la nostra naturalesa moral. De fet, en molts, Plató, Descartes i tants altres, justament en els sentiments, en les emocions, allò que en deien les passions de l'ànima, el que hi veien eren obstacles per assolir la racionalitat, no? Allò que era pròpiament humà. Però clar, com que avui dia assistim a aquesta sorpresa de que en el món estrictament racional, el càlcul, la redacció de textos, les màquines ens passen la mà per la cara, doncs sembla que tendim a refugiar-nos en un terreny que ens sembla més segur, però que fins ara havia sigut absolutament bandejat i menyspreat, que és el del sentiment. Bé, dic bandejat i menyspreat Però això no és ben bé cert, perquè aquesta inferioritat del món del sentiment en la modernitat està qüestionada. I avui dia vivim una certa esquizofrènia, una total esquizofrènia, va. Certes, total esquizofrènia.
Sense miraments.
Com en molts altres ordres de coses, però en aquest cas, molt clarament, des del romanticisme, el sentiment ha estat enaltit com allò superior, l'únic vertader, molt més important pels humans que no pas la raó. I vivim en aquesta esquizofrènia. D'una banda, regits per la cultura de la racionalitat tecnocientífica més estricta, que diu que tot el que no és científic no és veritat ni pràcticament existeix, i per l'altra banda, sotmesos a la tirania d'allò emocional i afectiu. I això, doncs, mirem de sortir-nos en com podem, però no del tot bé, habitualment. I podem posar un exemple que algun cop ja hem comentat. Un dels moments més importants en l'hora de prendre decisions en la biografia dels nostres conciutadans en el món occidental, que és quan decideixes en quina parella vols compartir la teva biografia, doncs està establert que el mecanisme d'aquesta presa de decisions ha de ser exclusivament el teu estat emocional, el qual no és molt racional. Però això, doncs, constitueix avui dia un dogma inqüestionable. Però bé, són tan racionals aquestes màquines, perquè clar, diem, fan coses racionals, però aparentment són mecanismes molt sofisticats, però l'únic que fa el ChatGPT és posar una paraula rere l'altra seguint, diguem-ne, un càlcul estadístic. Segueix les lleis del llenguatge que ja va establir Saussure, que estableix que darrere d'una paraula només n'hi pot venir una altra determinada. Per exemple, si jo dic ell, després només pot venir un verb. Si jo dic el, després només pot venir un substantiu. És a dir, hi ha unes lleis del llenguatge que determinen què és el que pot aparèixer després d'una paraula determinada. I després hi ha un conjunt d'experiències que ells van recollir en aquests mecanismes que tenen capacitat de recollir tota una sèrie d'informacions del seu entorn que els ensenyen, i és la capacitat que tenen d'aprendre, que en determinats contextos el que després d'una pregunta es contesta és un seguit de paraules. Per tant, barrejant les dues experiències, doncs van construint un text per una qüestió purament estadística, però sense entendre res del que diuen. Bueno, de fet, entendre el que diuen és una que se'n diu una antropomorfització injustificada, perquè el ChatGPT no diu res. El ChatGPT és una màquina que envia uns senyals en forma d'uns i zeros a un ordinador o el que sigui, que té aquesta capacitat de reinterpretar-los en forma de text escrit. Per tant, ni diu ni escriu. Però nosaltres, clar, parlem des de la nostra perspectiva humana.
Però això que fa, això que crea, té sentit.
Això que
és creatiu, com deies abans.
Té sentit.
Pot superar el que faries tu,
sí,
com a humà.
Com dèiem, no tindrem temps d'abordar tot el
tema.
Tinc
claríssim que li haurem de dedicar al
següent
capítol.
Sí, segurament. Perquè, esclar, això de que té sentit, de que què vol dir té sentit comprendre? Les màquines aquestes comprenen? No, no comprenen. Tenen consciència? No, no tenen consciència. Però nosaltres no deixem d'actuar com aquestes màquines també quan elaborem els nostres missatges, perquè no fan altra cosa aquestes màquines que reproduir conductes específicament humanes. D'una banda, segueixen un algoritme, és a dir, una programació. Aquest algoritme, que és un conjunt d'instruccions, els ha creat un ésser humà. De l'altra banda, recullen experiències i informació de l'exterior, que són textos, que són imatges creades per éssers humans. Què hi ha que no sigui humà en tot això? Nosaltres, diu, no, nosaltres som molt diferents perquè nosaltres comprenem el que diem i la màquina no. Bé, nosaltres també aprenem a posar les paraules que toquen seguint aquestes lleis del llenguatge i a fer-les servir adequadament. Però quants cops nosaltres diem coses perquè toca. Perquè hem après que en aquell context cal dir allò i no una altra cosa. I quantes vegades diem coses que és el que toca dir sense tenir molt clar què és el que estem dient. Per exemple, quan diem és que nosaltres tenim consciència i les màquines no. Però sabem què vol dir? Sabem què estem dient quan diem consciència? Doncs si busquem la resposta de la ciència, no en tenim ni idea. La ciència no en té ni idea. La ciència reduccionista, que és aquesta que intenta explicar tots els fenòmens psíquics a partir de fenòmens físics i químics, va estar batallant molt de temps per establir què és això de la consciència i buscar el seu fonament fisiològic, fins que va dir, plego, ho deixem. Això.
No se'n van sortir.
No ens n'hem sortit. Quina va ser la reacció de la ciència en aquell moment? Dir, no, és que això de la consciència és un terme absurd, és un terme metafísic, no té sentit, per tant.
No és científic.
Oblidem-nos-en. Però oblidem-nos-en, però llavors com ens comprenem a nosaltres mateixos? Però la ciència això ho fa sovint. Descarta nocions que no els interessa, per exemple, consciència, per exemple, esperit, per exemple, ment. Un cas ben clar és el de la psicologia. Psicologia, des de l'antiguitat, la ciència de la psique. La psique és l'ànima. Però ànima, avui dia, no pot figurar en el món de les ciències. Si diguéssim ciència de l'ànima, diríeu, perquè aquest senyor no sap el que diu. En canvi, diem ciència de la ment o ciència del psiquisme, i això ens sembla que és més raonable.
Acceptable. Això,
però ningú té ni idea de quina diferència hi ha entre ment, psiquisme i ànima. I quan s'intentes que t'hi, anem a parar a lo màxim que estableix la ciència, que és la correlació. La correlació és un terme estadístic, un concepte estadístic, que diu quan passa una cosa, a la vegada també en passa una altra. La correlació entre les nostres conductes, decisions, emocions, etc., i unes reaccions físico-químiques en el nostre cervell. Hi ha molts avenços en aquest terreny que es deuen a qüestions patològiques. Si jo tinc un dany al cervell en una zona i deixo de parlar, diu, no, aquesta és la zona que controla la parla. Però com es produeix aquesta parla a partir d'aquesta base física o química?
És un misteri.
Ni idea. Per tant, quan diem que nosaltres tenim una capacitat de comprensió que va molt més enllà del que és la màquina, que no té ni idea del que diu, que no diu res, realment estem comprenent alguna cosa. Això de la comprensió, fins a on arriba i fins on ens porta més enllà d'aquest saber actuar contextualment de forma adequada en un context en què hem après a actuar d'aquella manera. Ens queda el tema de l'espiritualitat i aquesta tercera base per jugar en aquesta partida davant d'un contrincant formidable que és la intel·ligència artificial. Lògicament, aquí ara no hi podrem entrar, però sí que em comprometo en el proper programa a introduir també la qüestió de l'espiritualitat i a mirar de tancar alguns dels parèntesis que avui hem deixat oberts.
Són molts, eh?
Són molts, no els tancarem tots, però jo crec que alguns sí que podrem, si no tancar-lo, almenys definir-lo una mica millor.
Ho esperem, perquè ens has deixat amb la mel als llavis, amb zero respostes i moltes més preguntes
doncs,
que a l'inici.
Doncs el dia que ve hi afegirem l'ometó.
Moltes gràcies, Pere Martí, bona setmana.
Igualment.
De seguida arriba el flash de notícies de 11:45 i després amb l'Adrià Solís, riquesa i salut.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 12:45 us oferim un nou repàs a l'actualitat penedesenca. L'Ajuntament d'Olèrdola edita la primera guia de serveis públics del municipi. L'Ajuntament d'Olèrdola ha editat la primera guia on es dona informació detallada a la ciutadania sobre els principals serveis públics oferts en el municipi, des de gestió de residus fins a horaris dels centres mèdics, transport públic o la subscripció al butlletí electrònic setmanal de notícies. La guia s'ha elaborat pensant en la ciutadania que acaba d'arribar al municipi, però també per reforçar entre el conjunt de veïnes i veïns la informació sobre els serveis públics existents a Olèrdola. Al final de la guia també hi ha un codi QR per tal que la ciutadania pugui avaluar el contingut de la mateixa. Inaugurada a Gelida l'exposició Bombers 40 anys. Aquest dissabte s'ha inaugurat al Centre d'Interpretació del Funicular de Gelida l'exposició Bombers 40 anys, la mostra que repassa les quatre dècades d'història de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. Ha estat inaugurada oficialment pel director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Joan Delort, pel cap de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud, Joan Rovira, per l'alcalde de Gelida, Lluís Valls, i pel cap del Parc de Bombers Voluntaris de Gelida, Sergi Retamal. Gelida és la sisena parada en la itinerància de la mostra després de Puigcerdà, Berga, Manresa, Vic i Terrassa. L'exposició posa punt i final als actes del 40è aniversari de la creació del Parc de Bombers Voluntaris de Gelida, que s'ha commemorat aquest 2023. Una commemoració que, entre d'altres, recorda que el Parc de Bombers de Gelida va ser pioner en la feminització del cos. Amnistia Penedès demana als ajuntaments de la vegueria el compliment de la Declaració Universal dels Drets Humans. Aquest 10 de desembre es compleixen 75 anys de l'aprovació de la Declaració Universal dels Drets Humans per part de les Nacions Unides. Amb aquest motiu, des d'Amnistia Internacional al Penedès, s'està fent arribar a la majoria d'ajuntaments un qüestionari per veure quin grau de compliment i d'aplicació d'aquests drets humans tenen en el seu dia a dia. Amb especial atenció, com explicava Joan Parra, que és el portaveu de l'entitat a l'Alt Penedès, a aquells que tenen policia local i que, per tant, regulen i poden fer determinades accions, també a nivell policial, sobre determinats col·lectius. Parra es mostrava especialment crític amb l'ús de les pistoles elèctriques i apuntava també les dificultats que alguns ajuntaments posen a les persones immigrants a l'hora d'empadronar-se. I acabem explicant-vos que Calafell torna a convocar els guardons esportius de la Nit de Campions. L'Ajuntament de Calafell torna a convocar els guardons esportius de la Nit de Campions. Ja s'ha obert el termini per presentar candidatures als premis corresponents a aquest any 2023. Fins al proper 22 de desembre, entitats, clubs i particulars poden presentar un candidat o una candidata a esportistes destacats de Calafell o, en el seu cas, a l'equip que hagi tingut una actuació rellevant en la temporada, com, per exemple, un ascens de categoria o una primera classificació en Lliga o Copa. Els guardons volen premiar valors universals com l'esforç, la constància, l'autodisciplina o la superació personal i fer-ho en un acte, la Nit dels Campions, en el qual estan representats tots i cadascun dels esports que es practiquen a Calafell. La festa se celebrarà el 24 de febrer del 2024 a la Sala VIPs.
Seguim quan passen 5 minuts de 12:45. Acabarem aquest dilluns cuidant-nos una estona, dedicant aquesta estoneta al nostre cos, a passar ITV i a veure com el podem ajudar, com ens podem ajudar en definitiva, perquè això és riquesa, salut, aquesta secció mensual que ens acosta al fisioterapeuta de Fisiocorp Group, Adrià Solís. Bon dia, Adrià.
Oh, bon dia, Sílvia.
Parlem avui d'exercici i l'adjectiu que hi ha darrere és clau, és important, exercici terapèutic.
Correcte, perquè he estat pensant aquesta darrera setmana amb tots els temes que hem anat tractant i sí que és veritat que en algun moment hem parlat dels beneficis de l'exercici físic en el nostre organisme, no? Que algun cop havíem parlat doncs, què ens aporta amb el sistema cardiovascular, el sistema pulmonar, el sistema musculoesquelètic, a nivell d'ossos, de músculs, tendons, lligaments, no? A nivell digestiu, que també ens ajuda a millorar el nostre trànsit intestinal, etc, etc, a nivell cerebral, no? Però no ho havíem enfocat mai com a eina bàsica, imprescindible, i que és l'ABC de la que és la fisioteràpia, no? És a dir, si hi ha alguna cosa que ens competeix directament amb els fisios des del minut zero, és l'exercici terapèutic. I és per el que ens hauria de conèixer més la gent.
I no crec que ho faci.
I potser no acaba de ser del tot el cas, no? Evidentment, perquè quan pensem en el fisio, no? Pensem més en una sala, en una camilla, en una llitera, no? Per treball, molt manual, etcètera, etcètera, que evidentment és el nostre dia a dia principalment, no? Però l'exercici terapèutic l'hem de fer al nostre dia a dia doncs, l'eina bàsica i imprescindible.
Clar, potser quan pensem en el fisio no pensem en aquest aspecte perquè és més de caràcter preventiu, no? I sempre quan truquem a la porta del fisio és perquè hi ha un SOS, hi ha un problema candent.
Totalment, totalment d'acord. Al final, a dia d'avui, et diria que la majoria de patologies o dolències que té la gent o que ens ve la gent en clínica sol ser per actituds més aviat de poc exercici o de poca mobilitat, de caire més sedentari, no? Tot el que és lesió més agressiva, més que la podem perioditzar més perquè hi ha uns protocols molt més establerts, sol ser doncs, persones de rendiment esportiu alt o que la seva feina té un condicionament físic interessant a darrere, no? Llavors, són coses més específiques. Però en línies generals ens trobem que tot ve d'una vida més aviat sedentària que no pas activa. Sí? Clar, molts pensaran, vols dir? Hem canviat, no? El paradigma a través de la pandèmia va canviar una miqueta la manera d'entendre el nostre cos, la nostra salut, el nostre dia a dia, que no tot ha de ser estar asseguts, que ens hem de moure, que ens hem de connectar amb la natura, etc, etc. Doncs bé, això és molt cert.
Però ha punxat una mica ja, aquest paradigma.
Ui, ha punxat. Jo crec que va punxar en el moment que van dir que els bars podien obrir. Allà ja vam començar a punxar una miqueta. Doncs bé, sí que és cert que hem fet una passa, podríem dir, endavant, dins del terreny del temps personal de cada un de nosaltres, sí? Però no hem d'oblidar que el nostre temps a nivell laboral, a nivell professional, un altíssim percentatge de les professions que hi ha a dia d'avui són d'estar assentat.
Davant d'una pantalla, un munt d'hores.
Davant d'una pantalla, etcètera, etcètera. Vale? Llavors, això implica certes situacions que el nostre cos, amb quant a estructura parlem, no? Si ha d'aguantar certes hores, 8 hores, que a vegades per molta gent solen ser més, perquè a les hores extres a vegades també estan a l'ordre del dia, no? Doncs clar, si mirem un cop global, si són 8, imaginem una jornada laboral completa, 8 hores, més persones, ara, i segur que ho heu comentat a les notícies, la quantitat de gent que va a Barcelona a treballar o a estudiar, no? Clar, això ja suma-li una hora més o menys per trajecte, o sigui, ja són 10 hores mínim al dia de 24 hores que en tenim que te les passes pràcticament assentat. Són moltes hores, perquè de 10 a 24 n'hi van 14. Fica-li 8 que estàs dormint. Te'n queden, a veure, anem a fer el càlcul, 10 i 8, ens en queden 6, si no vaig malament. 6 hores, de les quals, més o menys, per dinar estaràs una, per sopar una més, que estàs assentat, sí? I la resta és d'activitat una miqueta lleu.
O sofà i Netflix.
O sofà i Netflix. No volia dir-ho, però...
ja t'ho dic jo.
Tota la raó del món. Doncs bé, a partir d'aquí hem de treballar-ho, sí? Llavors, avui parlarem de l'exercici terapèutic i anirem ficant diferents exemples, sí? I ens centrarem sobretot en dos, el que és la dolència de la mitja esquena, a la part mitja, sí? Entre les escàpules, i després també dolors relacionats amb mal de cap, congestió a nivell craneal, que això també és molt, molt comú. Doncs bé, primer hem d'entendre per què és necessari. O sigui, és molt maco dir-ho, però per què? Què ens aporta? Quina és la utilitat real de l'exercici terapèutic? Doncs bé, com sempre hem dit, el cos té una tendència natural a l'equilibri. Sí? I quan surt d'aquesta àrea de que la part A i la part B estan en harmonia i estan en equilibri, quan surt d'aquesta bombolla és quan comencen les dolències. Què vol dir sortir d'aquesta bombolla d'equilibri? Molt fàcil. I algun cop crec que segurament ho hem explicat. Anem a centrar-nos ara, ens quedem tots amb les nostres espatlles. Sí? Les nostres espatlles. Si tots els oients fessin la reflexió de com creieu que va la majoria de gent, les espatlles cap endavant, tancades endintre, o amb les espatlles completament endarrere i ben esteses?
Diria que tendim a tancar-nos.
Tendim a tancar-nos.
Si penso en mi, tendeixo a tancar-me.
Això és el més habitual. És el més habitual. Anem a centrar-nos, mira, ara que ho enllaçàvem amb les feines, no? Quan estem amb l'ordinador, el tenim a davant, les espatlles, què fem? Cap endavant i caigudes. I ens anem caient. Vale. D'acord. Per què ho dic, això? Ara, per entendre aquestes dolències de l'esquena. Quan algú ve a la clínica, a persona pues, que treballa molt amb l'ordinador, escolta, Adri, quin mal que em fa l'esquena, aquesta zona del mig, què habitual és, no? I em porta les espatlles completament endavant, no? Doncs bé, i diu, mira que jo, quan arribo a les 8 del matí a la feina, mira que me'n recordo, de... Vinga, ben recte, tu, esquena...
Ben assegut a la cadira, no?
Ah, exacte.
Això que estem... tots, eh?
Sí, no? Estem de postal. I dius, sí, ostres, sí, que sí. Macos i maques que
I
esteu tots.
I a mesura que avança el dia...
Ah, exacte. Què passa? 8 del matí, fantàstic. Bon dia a tothom i tal. Encens l'ordinador i al teu correu hi han 50 mails. I quina casualitat que cap d'ells és per desitjar-te que tinguis un excel·lent dia i que bé que fas la feina i que contents que estem que estiguis aquí amb nosaltres a la nostra empresa. No? No n'hi ha un d'aquests. Potser de tant en quant, però no sol ser habitual. Sinó, l'habitual què és? Són 50 correus amb els quals són 50 problemes, dubtes, inquietuds o que són situacions que requereix una resolució per part del treballador, no? Per tant, el teu focus d'atenció amb aquella postura tan maca que tenies a les 8 del matí ja ha canviat, perquè la teva atenció on està? Està amb els problemes que has de resoldre. I a les 9 del matí doncs, sembla que l'ordinador és una cova i que tu ja has entrat a dintre. No? La posició sembla que hagis entrat a dintre la cova. Doncs bé, això és una cosa que no canviarem. Forma part del nostre dia a dia.
Això trenca aquell equilibri que deies, no? Entre
aire. Exacte. Ens trenca l'equilibri i hem d'entendre que això existeix. I nosaltres, com a terapeuta, també hem de fer la reflexió de que, per molt que demanem als nostres pacients que mantinguin aquestes postures, aquesta higiene postural a la feina, és molt difícil. De la mateixa manera que si jo li dic a una persona que treballa en un magatzem, a l'hora de moure caixes, com ha de baixar el cul a terra, l'esquena, no sé quantos, mira que maco, que bé que ho fas, i em dic, escolta'm, en 2 hores he de moure 300 caixes. Pues, què prima? Prima la rapidesa i l'execució de la feina que t'han dit que has de fer, no? Llavors, les posicions, pues és amb l'esquena completament flexionada cap endavant, fatal de cames, i llavors comencen altres tipus de dolències. I el que comentaves, comença també aquesta bombolla de desequilibri.
Per tant, és inevitable. Partim de la premissa que és difícil de salvar.
Exacte.
Què hi podem fer?
És molt difícil. Llavors, què hi podem fer? Llavors, aquí és on entra aquest exercici terapèutic, i és utilitzar les hores fora de l'àmbit laboral per treballar aquelles estructures a nivell muscular, a nivell lligamentós, tendinós, etc, etc, articular, totes aquelles estructures que ens ajudaran a que aquests mals hàbits en àmbit, sempre parlo a nivell laboral perquè és on passem moltes hores i on sol passar més, no? Tots aquests mals hàbits que adoptem en àmbit laboral siguin menys lesius. Sí? És a dir, si jo a la feina tinc la tendència a anar amb les espatlles cap endavant perquè em tenco cap aquí mirant l'ordinador, etc, etc, fora jo intentaré incentivar-te com a afició que treballis la musculatura que se n'encarrega precisament del contrari, que és de portar les espatlles endarrere i mantenir aquesta bona postura, no? Que això seria la musculatura de darrere de l'esquena, que està entre les escàpules, d'acord? Doncs aquesta serà la meva missió. Preparar-te perquè quan arribi el moment de que el cos tindrà un desequilibri, el pugui suportar millor. Sí? I això és bàsic, això és bàsic. Per què? Doncs perquè, si ho fiquem a mode d'exemple, persones que poden venir periòdicament, cada 3, 4, 5 setmanes, perquè no fan aquest tipus d'exercici, doncs, per X motius. Al final hem d'entendre que la vida no... Tenim hores, però a vegades, depèn de quines èpoques de la nostra vida, no? Si gent que ha tingut criatures, doncs que no tenen massa temps per ells mateixos, situacions laborals doncs, un tant més desbordants, etc, etc. Les situacions personals són moltes i úniques. Doncs bé, important trobar aquests camins perquè la feina ens sigui suportable i al mateix temps no ens suposi un gran, gran esforç d'inversió de temps, no?
Aquí estava pensant jo preguntar-te quanta estoneta haurem de dedicar a aquests exercicis terapèutics que ens han de compensar del desgast de la postura laboral.
Mira, com que a mi l'objectiu és, quan sempre fem el programa, és traslladar informació fàcil d'entendre, avui també informació i algunes pautes que es puguin emportar als nostres oients. Quan parlem, per exemple, d'aquesta dolència de mitja esquena, els moviments bàsics és, imaginem-nos tots com si tinguéssim un llapis o una pilota petitona que la fiquem al mig de l'esquena, sí? I la idea és com si ho volguéssim aguantar amb les nostres escàpules. Sí? Més fàcil d'entendre-ho, perquè a vegades, dit de paraula...
Aquesta imatge és molt gràfica, però una altra.
És gràfica, és una altra. Imaginem-nos, si ara ens fiquem, estem tots assentats o de peu, sí? La idea és quasi com si volguéssiu ajuntar els colzes, com si volguessin que es toquessin, però per darrere, per l'esquena. Serà impossible. Qui ho faci, que m'avisi, que potser haurem de treballar una altra cosa.
Cap al Cirque du Soleil directe.
Totalment. Em sembla que ara l'estaven anunciant, em sembla, fa poc, que ara ho vaig veure. Pues, és com si anéssim a portar els colzes cap endarrere com si volguéssim que es toquessin, no? I concentrem l'energia allà, al mig, al mig, al mig. Vale. Que ho volem fer una miqueta més suau, doncs en comptes dels colzes, com si volguéssim portar les espatlles al màxim enrere possibles i ajuntar-les com si volguéssim tocar-les per darrere l'esquena, cosa que, evidentment, és impossible, no? Però agafem la idea del moviment de l'espatlla endarrere.
I són repeticions o és un cop tens la postura intentar aguantar...
Exacte. Quina és la gràcia? Jo sempre recomano, quan no estem acostumats a fer aquest tipus d'exercici, sempre fer aquesta contracció muscular, aquest moment de força, aguantar-la 4-5 segons i descansar 4-5 segons. Tornem a activar 4-5 segons i descansem 4-5 segons. Fer-ho, doncs això, 20-30 vegades al matí, 20-30 vegades a la tarda, doncs, ostres, seria fantàstic perquè ja faríem una molt bona feina que fins ara no l'hem feta. No? O sigui, és com quan algú vol començar a fer molt d'esport, i bueno, comença caminant 5-6 quilòmetres després de la feina, i aniràs augmentant, ara corres una miqueta, ara una miqueta més, ara corres més estona, no? Poc a poc. Per què explico aquest exercici? Aquest exercici l'explico per una senzilla raó. Perquè és de molt fàcil execució en qualsevol moment del dia. Totes aquelles persones que, per exemple, van amb transport públic a Barcelona mateix, doncs, escolta'm, hi ha 45 minuts que
assegut ho poden
fer.
Assegut al tren o al bus.
Es pot aprofitar de dir, sí. Pic, aguanto i descanso. i ho sabreu vosaltres, els que ho esteu fent. La gent no... A dia d'avui, com que anem tan ensimismats amb nosaltres mateixos, amb el mòbil
amb
i demés...
Amb la pantalleta, no mires ni el que fa al del costat.
Totalment d'acord, totalment d'acord. Pues és de fàcil execució en qualsevol moment del dia. O sigui, ja no invertiràs temps fora, no? Evidentment, si volem fer un treball de... molt potent, amb cara i ulls, que sigui mantingut amb el temps, que sabem que ens ajudarà molt més a la feina, en situacions aquestes de desequilibri que parlem, hi ha el treball de força, pròpiament dit, de molts tipus d'exercicis, ja sigui en gimnàs, ja sigui a casa, amb diferents tipus de materials, etc etc.
Anem a l'altre focus que anunciaves. Hem començat amb l'esquena, amb aquesta mitja esquena, i deies l'altre front seria mal de cap, congestió cranial...
Exacte. Aquest és molt comú i normalment van lligats. Tota aquesta predisposició a les espatlles endavant també ens desequilibra el moviment o sobretot el posicionament del cap respecte a la resta del raquis, respecte a la resta de la columna vertebral.
Cervicals també entrarien aquí?
Totalment, totalment. I és de gran importància entendre totes les dolències de mal de cap, també relacionades doncs, amb la nostra regió cervical, la nostra regió dorsal, també la nostra regió mandibular, que no li fem, no, a vegades no li prestem atenció, i que ens dona molt bons resultats en clínica, molt bons resultats, en quant a mals de cap, cefalees, migranyes, etc etc. Què és important? Evidentment, aquí entraríem situacions de desequilibri postural, principalment espatlles endavant, el mentó de la mandíbula, la part de baix cap endavant, sí? Què és molt comú, això? Doncs el mateix, gent que està en l'ordinador, que què passa? Si claudico amb les espatlles endavant, el meu cap, si a més és un portàtil, per exemple, també la meva mirada baixa, i jo si he d'observar el meu entorn, què faré? En comptes de redreçar l'esquena i ficar-me un altre cop recte, des d'aquí, amb el cap, el que faré és tirar amunt. Llavors, amb aquesta posició ja faig un petit tancament de la part més alta de cervical i aquella musculatura, que se'n diu musculatura suboccipital, dona molta relació de dolor irradiat a altres zones cranials. Zones comunes, al lateral, on, com es diu? En català, a veure, estic recordant, aquí a la sien, se'n diu?
Ostres, ara no caic.
Ara hauria de buscar. Però bé, estaríem parlant de si ara ens estem tocant els ulls, aniríem cap als costats, i on te trobem com una zona una miqueta més plana, sí, aquesta és una zona
la temple. Molt comuna.
La temple.
A la temple.
Veus?
Costat de l'ull.
Si és que ja dic, si és que... Jo intento que els oients aprengui, però jo també aprenc.
O sigui, tots aprenem.
Això és fantàstic. Doncs bé, doncs aquesta zona és molt comuna.
Sí.
També és molt comuna la zona orbital, el que és al voltant de l'ull, la zona frontal, sí, la part de darrere, més baixa, d'acord? Aquestes són zones comunes de dolor, de sensació com de molta pressió, de molèstia mantinguda, val? Que crea molta incomoditat. Si, per exemple, i això m'agrada lligar-ho sempre amb situacions d'estrès, sí? Per què? Si ara ens imaginem una persona, o nosaltres mateixos, que fem una acció i diem, ostres, la que acabo de liar, sí? Com us imagineu la postura d'una persona que té aquesta situació ara mateix? Com us imagineu? De ficar-se les mans
mà
al cap a la zona de davant,
cap-cot.
Sí, cap-cot, amb la mà aquí davant, frontal, sí. Diu, ostres, la que acabo de liar.
Cosa endavant.
Cosa endavant, exacte, no? Per què? Pues perquè hi ha una, perdó, una implicació a nivell de comportament social molt instaurada també aquesta part frontal del nostre cervell. Per tant, ens ve aquesta reacció innata per mirar de desofegar la zona, sí? De la mateixa manera, quan una persona necessita concentrar-se, què fa? Es fica les mans aquí, al lateral. Lateral, tanca els ulls.
S'aïlla.
Intenta estudiar, intenta trobar una solució, no? Pues per què? Pues perquè aquesta zona lateral justament és l'única zona en tot el crani en què podem fer una palpació, evidentment no directa, però sí indirecta de l'os que va per dintre del crani en el qual, damunt seu, reposa el nostre cervell.
I quins exercicis recomanaries per pal·liar aquests mals de cap, de cervicals, cranials?
Exercicis. Jo, aquí m'agrada explicar-ne tres. El primer, a nivell de la mandíbula, el que utilitzarem és la zona del nostre palmell de la mà. Hi ha dues zones més carnoses, una que és immediatament sota el polze i l'altra que és sota el cinquè dit. Doncs utilitzarem la del cinquè dit. Sí? I mirarem d'obrir i tancar la nostra boca i on trobem que hi ha moviment, fiquem aquesta zona baixa del cinquè dit. I el que farem serà una miqueta d'automassatge a moda de cercles.
Com rodones.
Exacte, a moda de cercles, suau, mentre podem inclús anar fent petites obertures i tancaments de la boca.
Les dues mans al mateix temps.
Ho podem fer amb les dues perfectament, correcte. Això ens dona molta alliberació de la zona tensional de la mandíbula. Següent.
Següent exercici.
Anem a aquesta zona de la plana. Com hem dit que...
Temple.
El temple.
La temple.
La temple. La part aquesta més planera, més la lateral dels ulls. Sí? Mateixa idea, vale? Podem utilitzar la mateixa zona del nostre palmell de la mà del cinquè dit, sí? I aquí, en comptes de fer cercles, el que fem és pressions. Pressions, la mantinc una miqueta i deixo
s'hauria anar. De veure, eh? Tots dos estem fent l'exercici.
Sí. Sembla que estiguem intentant buscar ones gravitatòries aquí.
Però així queda més ben fixat a la memòria, si el fas, no?
Sí.
Me'n recordaré.
Així és més fàcil de recordar.
I doncs, el tercer?
I el tercer, aquest sembla mentida, eh? És amb les celles. Fer pressions com si estiguéssim pessigant les celles, sobretot la part més propera al nostre nas, a la part més de dintre, sí? Perquè ens entenguin els oients.
Dit i dit a banda i banda de la cella, per dalt i per baix.
I el que fem és pinçar-la, com si la mosseguéssim. I molt probablement notarem aquesta dolència que se'ns instaura aquí, que va arrossegant a la resta del cap, no? Perquè ens entenguin els oients on ho estaven fent. Ho estaven fent quan arruguem el front. Jo, que ens fiquem així tensos, pues, allà és on s'acumula més tensió. Doncs tres exercicis supervàlids.
Fàcils i que es poden fer en qualsevol moment per pal·liar, per compensar, per reforçar aquesta baula dèbil del nostre cos, si és el vostre cas. Moltes gràcies, Adrià. Ha estat molt pràctic. Que vagi bé, gràcies.
A vosaltres.
I aquí ho deixem. Tanquem aquest dilluns 27 de novembre. Fins demà.